A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a La Tertúlia d'avui. Avui no ho he fet aposta, però podria dir que és la tertúlia dels Jordis, perquè els dos que tinc tertulians es diuen Jordi. No sé per quin començar, el que tinc més a prop. Jordi Fernández Pájaro, benvingut.
Bé, gràcies.
I no ho he fet aposta, eh? O sigui, ha sigut casualitats de conveniència.
És un bon encert.
És un bon encert. Jordi Cerqueda Sierra, preciso, perquè com sou varis...
Som molts.
Som molts, preciso. Ja si tinc pendent aquesta tertúlia de Jordi Cerqueda, eh?
Podríem fer taula sencera, eh?
Farem taula sencera, però serà per la temporada que ve. Benvingut.
Gràcies, igualment. I ben trobat, perdó.
I
de Jordis n'hi és que n'hi ha molts. De la nostra generació ara no n'hi ha, eh? De la meva, sobretot. Va ser coses de moda. Ara mires el rànquing de noms més ficats i no sortim ni per assomo.
Sí, hi ha temporades, no?
Ara es fiquen Leo, ja en coses... Noms curtets, no sé per quin motiu.
Bueno, potser per cridar-los millor al parc que quan van a jugar o per cridar més atenció, no sé.
Leo ja ha passat també, eh? Va ser uns anys enrere, ara ja...
Bueno, dos Jordis, també moteros i més que aficionats i practicants. Bé, ara diguem sí que la temporada d'estiu s'hi porta més, però anar molt en compte a trànsit, més turistes, a circulació, o sigui que recomanacions... que us deixo donar a tots que compartim la xarxa viària, i no és senzill, per dir-ho així, no?
Bueno, jo estic de baixa, perquè fa 3 mesos que no vaig en moto.
Sí, doncs tu no estàs castigat, però...
Recomanacions. Bueno, en moto ets molt... Estàs molt a mercè dels altres. Vull dir, tampoc és... evidentment, no tothom, però pot ser les coses molt ben fetes i et pot arribar un accident en qualsevol moment per qualsevol causa. Ets indefens, ets tu. Bueno, pot passar. Jo fa 50, abans comentàvem, fa 50 i molts anys que vaig en moto i no em havia passat mai res. I doncs, ara fa 3 mesos vaig tindre un accident força greu. Bueno, són coses de...
Sí, que nosaltres...
Que no podem preveure i ni prevenir.
Sí, la carrosseria és el que tenim. Aleshores, dius, és el cos, el casco i les proteccions que tens. I clar, és molt minsa respecte a un altre vehicle.
També tens avantatges, és molt més àgil, pots evitar moltes coses, o en cotxe vas dintre una caixa. Però bueno, és veritat, al final el cop te'l fumen a tu. Si has anat amb cotxe, doncs ara estaria el cotxe, estaria el planxista i estaria arreglat. I ara doncs tinc que arreglar el peu.
El que potser, en proporció del que dius tu, Jordi, accidents de moto... sense que sigui implicat un altre vehicle, que sigui un cotxe, per dir-ho així.
També n'hi ha molts, eh?
N'hi ha molts, però, evidentment, al parc, si fem una proporció, quantitat de motoristes, escuteristes i vehicles, potser hi ha menys accidents de moto en si, sols, que potser accidents de cotxe.
No t'ho sabria dir, però no veig una data molt... També n'hi ha, a Quintorra, bastants que són sols, eh? Vull dir, mires el diari, malauradament, cada dia hi ha un accident de moto, o varis, però en veus bastants que s'han portat en una rotonda...
Sí, però el que dius tu és que hi ha hagut un altre vehicle que ha provocat l'accident.
No sempre.
Bueno, jo, un conductor de moto que hagi tingut un accident per anar begut, poques vegades ho he pogut llegir. No, en vehicles més usual, en cotxes més usual.
Aquí et dono la raó, això és possible que sigui.
O sigui, hi ha una part, diguem, de sinistralitat, per dir-ho així, molt menys possible amb moto que no pas amb cotxe.
No sé, tindríem que mirar les estadístiques, però... Bueno, jo, malauradament, ara, sobretot des que vaig tindre l'accident, cada dia miro el diari i no hi ha dia que no n'hi hagi un o dos. Molt poc importants, la majoria, eh? Potser perquè també estem en una situació, a Andorra, que tot es publica, tot es diu, potser potser si un scooter cau a la rotonda del Pont Pla... Sí. Tampoc caldria que sortís, no? Si són danys materials i no passen res, però bueno, aquí sortim tots.
Bueno, deixo en l'aire convidar el David Fraginet que ens doni dades del teu amic club un dia
segur
i aquestes estadístiques. Ho deixem pendent per l'any que ve. Jordi, vosaltres, clar, a nivell de Creu Roja, evidentment, moltes coses de sinistralitat ho veieu i ho patiu també, no?
Bueno, més que ho veiem, potser nosaltres incidiríem més en una funció que de sempre tenim, la prevenció, no? Al final, penso que el tema de la carretera, i dèiem, com a motorista, que també sóc, a vegades, quan veus en una rotonda o en un cruce un cotxe que treu una mica el morro, t'anticipes, la prevenció, ja aixeques, aquí no aixeques el peu perquè no ho fas amb peu, però sobretot és el tema de prevenció. I ara que venen o s'acosten molts trajectes de llarga, de molts quilòmetres, diguéssim, de llarga ruta, el fet doncs, de no agafar el vehicle masses hores, de fer pauses, de fer descans, de rotar el conductor si es pot... Penso que el tema preventiu sempre és bo, És una política molt econòmica al final i que la prevenció d'accidents sempre ens beneficia a tots, amb la qual jo aquí potser incidiria més amb aquesta tasca de prevenció i de, bueno, evitar aquests cops. Sortosament, el que dèieu, Andorra és veritat que el que és sobretot en ciutat i les nostres carreteres són el que són, és a dir, aquí en la majoria de llocs no agafem grans velocitats, això vull creure que evita doncs, que aquests danys materials o petits cops doncs, no siguin d'una alta gravetat i només ocasionalment i malauradament. No? Per això hem de baixar la guàrdia i hem de vetllar doncs, per evitar aquests accidents. No?
I sobretot que tenim molts turistes que no coneixen el país, no coneixen l'orografia, es pot entendre que segons quina carretera per al desnivell que hi ha pot impressionar si no estàs acostumat. I clar, per nosaltres al darrere o som impacients i aquests 10 o 20 segons que pots perdre, a vegades millor perdre'ls que no pas que siguin fatídics o amb ensurt.
Jo us diria també que, sobretot a l'estiu, es viu tot l'any, però sobretot a l'estiu, al final la carretera hem de ser tolerants perquè hem de compartir la carretera amb tothom, perquè ara veus patinets, bicis, motos, cotxes, caravanes, vaja, tot el que imaginis, bueno, pues, la carretera és el que és, i hem de fer un vot de tolerància a tots, perquè al final la carretera és la que és i al final tots anem per al mateix puesto, no? I en aquest sentit, bueno, pues mira, no tenir una pressa de a vegades fer certes coses imprudents, bueno,
a mi em costa, però m'esforço moltíssim, suposo que amb l'edat també ajuda, però a vegades soc poc tolerant amb la resta, a vegades m'impaciento, bueno, espero que cada vegada una mica també no es porti, és veritat, tenim que no passa res per arribar 3 minuts més tard i...
No, sobretot que a vegades la persona que t'ha adelantat, per dir-ho així, un quilòmetre després estàs fent cua
sí.
Estàs al davant. Mira, i dius, bueno...
Pujant de la Costa Brava fa 15 dies, una furgoneta andorrana, d'aquestes que fan el transport de persones importants, bueno, ens va adelantar amb... Va començar normal, però va acabar amb ratlla contínua. Si jo anava a 80 i anava a 140. Bueno, vam arribar a la cua de la frontera, hi havia un cotxe entre ell i jo. Llavors dius, bueno, realment val la pena anar jugant-te-la per això? Sí. Però segur que no, vull dir...
Sí, perquè entre la sanció, el temps que perds i tal, de fet has perdut més que has guanyat.
Sí, relaxa una miqueta i ja està. Vull dir, no.
I el risc costa, necessari.
Ja us dic que em costa, no sóc pas un exemple de donar, però m'esforçaré encara més ara.
Bueno, esforços que molta gent fa i que són altruistes. Avui ha començat la campanya de donació de sang. Cert que estiu, clar, hi ha una part de gent que està a vacances, potser costa una miqueta més un plan agenda o... Per el que he mirat aquest dematí ja estava quasi bé tot omplet, per dir-ho així.
Doncs mira, és una cosa curiosa, però potser juliol no és el període de l'any on hi ha més gent de vacances, sí que s'inicien, però, per exemple, de les 5 campanyes que vam fer l'any passat, la de juliol va ser la que va tenir més donants, va tenir 397 donants. Amb la qual sembla ser doncs, que no és tan rellevant. Estic convençut que si féssim a l'agost no seria el mateix. No. Però sí que és veritat que potser, sobretot la primera quinzena de juliol, no sé si és que no hi ha tanta gent de vacances o no les hem iniciat, però té molt èxit i ara vinc d'allà precisament i hi ha una afluència doncs, continua de persones i també esperem doncs, tornar a fer una xifra similar a la de l'any passat.
Bueno, més de 400, és una miqueta el repte.
Bueno, saps què passa? Que al final també arriba un punt on no es pot créixer indefinidament amb aquest tipus de coses, perquè si totes les campanyes són 3 dies i són les mateixes hores, arribarà un punt que tu arribes a un sostre, ja no pots, no pot haver-hi, o has d'ampliar horari o has d'ampliar dies, però arriba un punt on no hi ha possibilitat de créixer i no per això deixa de ser un èxit. I ja us dic, l'experiència ens demostra que la societat andorrana és molt solidària.
És el que anava a dir, 400 donacions amb la població que som, que no sé exactament quina és la que està amb la franja que pot ser donant, però bueno, deu ser una...
De 18 a 70 anys, no? Si no m'equivoco.
Sí, 18 a 70, més de 50 quilos, bueno, hi ha una...
Doncs que va estar 45.000 persones amb aquesta franja?
Aproximadament, sí, ho podem dir així.
Bueno, doncs, escolta, no crec que es repeteixi en altres llocs.
No. Mira, en una ciutat propera, que aquí a l'Espanya, que més o menys és el doble, 140.000 habitants, comparat a nosaltres, més o menys fan la meitat de donacions. Llavors, imagineu-vos que no és per comparar, per això no dic concretament la ciutat, però sí que és veritat que a vegades, bueno, per saber doncs, aquest grau de solidaritat de la societat, és bo també mirar el que fan els altres i com estem. I us puc dir doncs, que la societat andorrana és molt solidària i cada vegada, i mira que en fem 5 a l'any, cada vegada és el mateix i la gent repeteix, continua, amb la qual cosa, vaja, hem d'agrair, perquè tard o d'hora, al final, tots passem pel quiròfan, això que ningú s'enganyi, per coses greus o no, esperem que no, però al final tots hi passem, que sigui un apèndix o que sigui un accident o que sigui el que sigui, doncs al final la sang fa falta, és algo que fa falta sempre.
Sí, i el que hem dit en un anterior tertúlia, que molta gent no sap, la sang caduca, o sigui que no és un producte que dius, mira, guardo, ho poso a la nevera o al congelador...
Això ho havíem comentat l'última vegada que vam estar aquí, ho vam comentar, sí, jo comentat. No ho sabia, era coses...
Però és cert que són...
Bueno, no ho sabia, és permissible que sigui així, no és cap cosa estranya, no? Però vull dir que no ho sabia que...
No, i a vegades la rotació també pot ser doncs, molt variable, de, segons doncs, accidents, intervencions i tal, i no hi ha grups, diguem, per a grups sanguins, per ser més precís, perquè grups es pot fer una amalgama curiós, no hi ha grups sanguins, diguem, ni a menysprenyar, ni a sobrevalorar, tots són necessaris.
Tots són necessaris, conteu que sé que hi ha algun grup doncs, que és donant universal, però evidentment aquest es deixa pel final, és a dir, quan és un A positiu, per exemple, doncs intenta que sigui el mateix grup sanguini que es doni. Ho dic de memòria, però crec que el plasma i les plaquetes, això sí que es pot congelar, amb la qual cosa la seva durada doncs, o el seu manteniment és més de llarga durada, però la sang en una setmana ja no és vàlida, amb la qual cosa necessita molta rotació.
Una setmana. Per això es fa aquest intercanvi de, clar, que se'ns faria molt bé guardar-la aquí no tenia cap sentit.
No, és que no té cap sentit aquí a Andorra no tenim potser ni la necessitat ni la capacitat no, de guardar-la. Jo he baixat per exemple al banc de sang i ells cada setmana hi ha rotació i ara a l'estiu per exemple, que a més de tenir un bon resultat, compteu que a l'estiu bueno, doncs hi ha més desplaçaments que una altra època de l'any, malauradament amb accidents...
Hi ha moltíssima més gent, es multiplica la població per un munt.
Totalment.
Llavors, ja no som 80.000, som...
Sí, bueno, no sé, jo no sé per quan es duplica, però s'incrementa moltíssim, efectivament.
Tant aquí, diguem, com tot el que seria Costa Brava sí. O tota la costa espanyola, dius, clar, l'augment de població i l'augment de possibles necessitats té un valor exponencial incalculable, per dir-ho així.
Totalment.
A diferència de les ciutats, que es deu passar absolutament al revés.
Sí, hi ha una...
Deuen tindre sobreproducció.
Sí, bueno, potser hi ha aquest intercanvi d'estoc segons quines zones, que... perquè clar, el transport no és com fiques una bossa dintre el malaltell i tal, o sigui, té que ser refrigerat, suposo, en unes certes condicions. I a nivell de duanes, com es passa?
La pregunta ja, com es fa a nivell de duanes?
Bueno, el Banc de Sang i de Teixits de Catalunya ja estan acostumats i efectivament han de fer uns tràmits i bueno, ja estan acostumats, passen com una mercaderia, han de fer la declaració que correspon i al final ja estan acostumats, però sí que Andorra té aquesta peculiaritat que han de passar una duana que a Espanya no passa.
Perquè he pensat ara amb els controls de dopatge, així que hi ha un procediment per passar la frontera, eh? No pots enviar-ho per segur. No. És un agent que també té que haver la custòdia de la prova, no? Però bueno, no és molt fàcil passar la duana, no pot passar qualsevol persona.
No i bueno, després dono per fet i per evident que valor real, clar, amb una declaració de duana normal, quan fas una importació o una exportació, hi ha un valor real de mercaderia. Aquí valor real, dius, és infinit, per dir-ho així.
Això no sé, si té un valor econòmic que es pugui quantificar, valor tindrà, vaja, perquè al final si salve vides...
Bueno, deuen aplicar un protocol que deu ser...
Sí, un zero o una cosa així, sí. Però clar, dius, aviam, dius, què val 400 grams de sang, per dir-ho així, de la teva donació? Dius, no, és que no val res, dius, molt bé, no val res, però això pot salvar una vida, com dius tu, Jordi, aleshores dius... una vida no val res, una vida val molt. Dius, clar, hi ha un efecte, diguem, administratiu, que és teòric, i hi ha un efecte, diguem, real de vida usual, que és molt valuós, no?
Molt.
O sigui, és un paradoxe molt, molt divertit, no?, a nivell administratiu, sí, potser. Sí.
No, i molt afegit, perquè ja no és la donació, sinó que la conservació, l'emmagatzemament, no sé com es diu, la bossa, l'envoltori...
Del que deies tu, Jordi, dels controls antidopatge, clar, per als esportistes, si se'n fan aquí a Andorra, es tenen que canviar doncs, a fora per l'anàlisi. O sigui, sí, també, tot una part administrativa.
S'han enviat a França i ara s'envien molt a Espanya, amb l'oratori estan homologats pel Comitè Olímpic Internacional, i llavors el trasllat sí que és, hi té que haver un agent, que és la persona que n'enteix, tot i que està presentat i a més, que demostra pues, que no es despista ni es perd. No? Afortunadament no tenim aquí grans problemes, però quan són casos importants pues, hi ha tot un protocol de
seguretat, per dir-ho
així. Sí.
Sí, perquè és una cosa que una miqueta no és que no se'n parli, perquè malauradament el dopatge per sort és menys recurrent, bueno, però encara bueno. Hi ha malauradament aquesta línia vermella, no?
S'està, potser l'esport professional ara cada vegada està més controlat, hi ha 40.000 controls, ara tenim aquí a Andorra centenars, bueno, sí, són centenars de ciclistes professionals que estan absolutament acostumats a que els hi faguin controls molt periòdics, o sigui, els hi van a casa a les 3 de la matinada i, perdó, noi, a fer pipí, no? Porta que et punxem. L'esport professional jo crec que està molt reglamentat, tots són molt conscients i estan complint els dintre del que poden els protocols. El dopatge s'està convertint en una cosa ja més amateur. O sigui, hi ha gent que s'està dopant per fer curses ciclistes d'aquestes de cicloturisme o per fer proves de com l'Espartan. Ha fet un altre, ja no a nivell professional, sinó a la persona normal i corrent que vol ser millor que els demás. No? I llavors aquí hi ha un nou, i aquests malauradament no tenen controls.
No hi ha controls, però hi ha un risc afegit
per
la salut immens, perquè ja és més bricolatge. O sigui, no és per vangloriar el dopatge, però clar, si agafem una estructura professional aquí, com va ser, per exemple, l'US Postal amb el Lance Armstrong, que tenies metges, tenies tot un seguiment, bueno, és una trampa, no diguem lo contrari, però tens una estructura i un seguiment. L'altra cosa és, amateurisme.
Jo crec, desitjo que sigui així, amb l'esport professional, sobretot les bicicletes, tots tenen metges, tots tenen 1.000 preparadors físics, i jo crec que el que fan, i penso de veritat, és anar al que marca la llei. Si puc arribar a 10, doncs em quedo a 9. No anirem a 11. No amb productes de droga, però amb alimentació, amb alçades, amb coses més d'això, però ja tenen els metges que sempre van a buscar que estigui la persona el més preparada possible. Però jo crec que el dòping amb aquests nivells cada vegada és més estrany. Sí.
Bueno, esperem que sigui així, que els valors de l'olimpisme...
En tot cas és el desig.
Sí, és el desig que els valors de l'olimpisme doncs, siguin ben presents. De l'actualitat també, diguem, relacionada amb salut, ahir es va firmar el pacte d'Estat de Salut, entre altres, doncs, Creu Roja s'hi va sumar, més 38 més entitats o partits o corporacions, no les nomenaré totes perquè me'n deixaré i m'estiran de les orelles. Aleshores, bé, és una cosa bona per al país, és un pas més endavant, no, Jordi?
Compteu que tot el tema de salut, lo bo és tenir una visió mig i llarg termini, perquè tot el tema de salut, el país ha d'intentar que el seu horitzó, sobretot de planificació, vagi més enllà, perquè tu quan compres una màquina d'aquestes de raig X o no sé què, doncs tenen uns costos molt elevats, és a dir, això sovint, doncs aquesta planificació, l'ideal és que tu puguis fer-lo amb 10 anys o amb X anys. Clar, què passa? Que en un moment donat doncs tu ets elegit pel poble i estàs per un mandat 4 anys, si tens sort, potser et renoven i seran 8, però clar, és molt difícil això, i hi ha certes decisions que requereixen una certa inversió i una planificació, i el fet de que puguis arribar a un pacte i que puguis planificar més enllà del teu mandat, doncs aquesta planificació és molt important, i penso que és el que s'hauria d'intentar fer en molts aspectes a nivell de decisions, no? I la salut és un d'ells, que és fonamental. Tenim una gran qualitat de la salut a Andorra, això no vol dir que sigui perfecte, s'ha de continuar treballant, i amb els punts, potser que siguin més febles, doncs hem d'intentar millorar també, lògicament.
No, estic veient que tenim una qualitat de sistema sanitari, suposo, molt, bueno, extraordinària. Ens és molt fàcil arribar a qualsevol... Més a res, quan comentes amb gent d'Espanya o de França, et diuen, bueno, tinc que fer una colonoscòpia. Bueno, parents a vegades són mesos. Aquí, doncs, quan el metge diu, fes-te la setmana que ve, doncs te la fa la setmana que ve. Quan tenim problemes molt greus, ens arriben al lloc que pensen que és més adient pel que ens passa. Bueno, amb això no crec que tinguem cap tipus de queixa, al contrari, possible. Si has fet aquest pacte, doncs està molt bé que es prevegui, que es pensi en el futur i que es vagi treballant en aquest sentit, i sobretot que tothom treballi en la mateixa direcció.
El que tu deies que era una inversió de futur, el que sí que és inversió de futur, diguem, és potser el control de dia a dia, l'alimentació saludable, o sigui, una bona higiene de vida, Això, diguem, és una hipoteca beneficiosa a llarg termini i no sempre hi pensem.
Mira, ara has tocat un punt que per mi és molt clau i torno una mica amb unes paraules que he dit abans. El tema prevenció, això és fonamental. Com tu dius, una mica d'esport, alimentació, tots aquests temes són fonamentals. Compteu que les últimes actuacions que jo personalment he fet, però si anéssim a l'hospital segur que tindríem tres quartos de lo mismo, un infart, sobretot en homes, és un problema. Jo fa dues setmanes estava a la platja, van treure una persona ofegada de la platja, vaig haver de fer un RCP allà.
Què és un RCP?
Un massatge.
Una reanimació.
Sí. I us asseguro que el tema dels infarts, què pot passar qualsevol? Sí, però si tu tens una vida saludable, si fas una mica d'esport, les probabilitats de que això t'arribi a passar, doncs evidentment es disminueixes com a tot, no? I tot això és prevenció, no res més. Que després, per exemple, aquestes campanyes de fer-te miren el colon, perfecte. Perquè jo ara tinc 52, doncs, i jo potser aquesta iniciativa doncs, no la tindré perquè em sembla que no tinc tanta pressa. Però si ja em donen l'hora, mira, aquí ja tens l'hora i te l'has de fer. Bueno, doncs vas allà i si te l'agafen en un estadi inicial,
sí.
El fet de poder-le ajudar o eliminar o mantenir és molt més fàcil.
Això sí que és tal com diu ell. Una de les coses que quan surts de fer-te una colonoscòpia el metge et diu, ei, look, hi havia coses. Però ara està net. Ara tenim un temps de... ho van allargant quan et fas gran, eh? 3 anys, encara que hi hagi alguna cosa, ho traurem sense problemes. I surts d'allà i això ho podem preveure. Abans no es preveia. A mi em va costar molt anar-hi, eh? Jo, ja fa anys que me'n faig ara, però de fet el meu pare va morir d'un càncer de colon i a mi em feia, bueno, encara sóc jove, ja hi aniré, fins que una doctora em va dir, no, vés allà. I llavors, bueno, ho faig, tinc controlat, però és una cosa que poden, no sé, un càncer, un atac de cor, segur que no es pot prever, pot passar-te, però no tens els indicis. Això sí, això quan surts de la nostra especialitat, quan surts d'allà, et diu, ei, ara estem bé, torna d'aquí 3 anys. Bueno, doncs si no ho fem, rucs que som.
Sí, diguem, hi ha possibles patologies amagades que no es veuen, clar, diguem, un infart... Aviam,
és imprevisible, no?
Un infart és imprevisible, però bueno, també pots tenir butlletes malaurades a favor teu, fumador, sobrepès,
elements de risc, això
una,
està clar,
sí. Una alimentació, colesterol, o sigui, tot un quadre, diguem ja, patològic que no és favorable i que a més doncs, tens més números que et toqui la loteria, sí. Que no és bona aquesta, per dir-ho així, no? Aleshores, clar, és tot un conjunt de coses que, sobretot, que el que deies tu, important, en cas d'infart doncs, i coses així, els 3 primers minuts són els més importants, a més.
Totalment, els primers minuts sempre són els més importants. Fins i tot quan vam aplicar el desfibrilador, a partir del moment que el cor no fibrile, per entendre'ns, el desfibrilador ja no funciona, sobretot el semiautomàtic, no el sanitari de professionals. Què vol dir? Que els primers minuts és quan has d'actuar de seguida, has d'intentar mantenir la persona, però clar, no sempre és fàcil que amb els 3 primers minuts hi hagi algú doncs, que et pugui actuar sobre, que tingui els coneixements, la capacitat, que estigui al costat teu, bueno, mil històries, no? Però per això que aquesta prevenció, aquestes campanyes fonamentals i a Andorra tenim la sort que aquestes estan impulsades, doncs el tema del colon, a la que comences a fer un, i el Jordi ens ho confirmarà, bueno, doncs ja veus que no té res i hi ha aquesta aprensió a anar-hi, doncs bueno, doncs ja la minimitzes, ja la relativitzes.
No, és realment una rocada, és...
I en canvi al principi la primera que fas et sembla, jolín, la gran cosa. I després veus que no passa res. I tot aquest tema de seguiment, sobretot si tens antecedents, són fonamentals per a la prevenció. Jo us dic, es salven moltes vides en prevenció. El cost de prevenció és molt menor que el d'intervenció. Amb la qual cosa penso que aquí hem de continuar treballant en aquest sentit.
Clar, i cada vegada som més al planeta i la població augmenta. I clar, és un gruix que es va augmentant en possibles costos futurs.
I no només això, sinó que la no sé si teniu present la piràmide de població d'Andorra, és un botijo, És a dir, la base és molt petita, sí. Hi ha una tranxa d'edat, bueno, jo estic, per exemple, i tu també, i tu una mica allà
per
sobre,
ja per
però és a dir, l'envelliment de la població, que també és un tema que el pacte ho contempla, doncs cada vegada, sortosament, tenim una esperança de vida més llarg, però això també vol dir que cada vegada bueno, necessitem doncs, més seguiment, més medicació, una mica d'aquest suport, i això vol dir que cada vegada doncs, necessitem més recursos també per això. Però insistiré sempre, la prevenció és el millor que podem, on millor podem invertir.
Una pregunta, Jordi. Perdona, que
faig d'Enric.
Has parlat dels desfibriladors.
Sí.
És tan intuïtiu com es diu utilitzar-lo?
Sí, totalment. Sí? És a dir,
però jo tinc un davant de casa i dic, si un dia passés alguna cosa, sabria fer-ho?
Sí. Mira, els desfibriladors, nosaltres en tenim 189 instal·lats, a part de tots els altres que hi ha al país. El desfibrador semiautomàtic, a la que l'engegues, hi ha una veu que ja et diu, obri la caixa, tregui els electrodos, tregui el plàstic dels electrodos, hi ha un dibuix perquè et diu on els has de posar, hi ha una veu que diu, pues, no toqui la persona, no toqui la víctima, si la toques et diu, no toqui la víctima, tu ho repeteix. En aquest sentit, és superintuïtiu. El que passa és que també hi ha una realitat. Tu veus una persona inconscient, al terra, que, bueno, que no saps. Si no has tocat mai un desfibrilador, i us asseguro, entre els nervis i el desconeixement, és molt difícil de que la persona actuï. La meva dona i el meu fill, que m'estaven mirant quan estava fent el massatge cardíac, veien els policies i la gent allà, em diu, i per què no t'ajudaven els policies? Conteu que els policies són policies, això primer. I un curs de set hores, que és un primer socors cívic bàsic, home, et donen un element, has tocat un desfibrilador almenys un cop a la vida, però no ets un especialista de la sanitat. És a dir, si veus algú que en sap més que tu i que està allà i ja està actuant, vaja, li fas un favor.
Tenies desfibrilador ja?
El policia portava un desfibrilador portàtil al cotxe i de fet el vam aplicar junts i va anar molt bé. Però és superintuitiu. Si el desfibrilador no note que ha de fer la descàrrega, no descarregarà, amb la qual cosa és supersegur.
I sempre estan revisats i sempre estan en condicions.
Bueno, no sé si tots, però per exemple nosaltres cada any revisem els electrodos, que és algo que també es deteriore, la bateria que
no,
estigui
carregada. Bateria.
Sí, els electrodos també, perquè porten un adhesiu, i per exemple el senyor que vam treure de la platja, pues, el vaig haver de secar abans d'aplicar els electrodos. La bateria també es descarrega com qualsevol bateria, vaja, no. Llavors aquests dos elements són els que sempre estem amb aquest manteniment. Bueno, com té un manteniment, pues, un altre element, un ascensor, els extintors, és a dir, tot ha d'estar a punt per si mai s'ha d'actuar.
Jo sí que n'he tocat alguna vegada per coses que hi estan, no? Però ara mateix el bec sempre el tinc a 10 metres de la porta de casa. Penso, si un dia passés alguna cosa, seria capaç de fer-ho? Potser tindria que buscar algun tutorial, alguna cosa que us expliqui, no?
No, però si mai l'has...
També t'heus trobat pues, que no saps què fer quan estàs amb això.
I us dic, hi ha aquí dos elements, el desconeixement, que no et fa ni més dies ni més tonto, però el desconeixement, perquè no l'has trobat mai, i sobretot els nervis. Us asseguro que en aquella situació...
Seguríssim.
Sí, sí.
Bueno, i més si és una persona propera, doncs encara es multiplica per mi.
Ui, llavors teníem la dona al costat, que estava plorant, que no deixava de tocar el seu marit, pobre, l'havíem d'apartar, perquè si no el desfibrilador no podia fer la lectura. Bueno, són situacions complicades, i us dic, hi ha molts nervis en aquell moment, bueno, has de saber gestionar-los també, no? Però jo us animo, si mai us trobeu i heu d'obrir un desfibrilador, és molt intuïtiu, hi ha una veu que t'ho explica tot, no deixem passar l'ocasió de lo millor salvar una vida.
Quin temps tens d'utilització? O sigui, et trobes un senyor a terra estirat i tens un desfibrilador. De quan va de temps de...
És a dir, els primers minuts...
Sí, em fico tranquil, potser, però potser no puc ficar-me tan tranquil.
No, és a dir, estar tranquil no vol dir no actuar, ojo. És a dir, relativitzar els nervis és una cosa, però de seguida que puguis trobar algú, primer has de mirar les constes. Primer has de protegir-te, fer l'alerta, i llavors mires una mica si té constant, si no... El desfibrilador el pots posar sempre, encara que una persona respiri i circuli, no va ser res. L'apliques perquè si el desfibrilador constata que el cor batega, no farà descàrrega, vull dir, mai de la vida. Per això té uns elements de seguretat. Però jo us animo perquè, de veritat, i el fet de que aquest període de temps on pots actuar o no, és simplement perquè a partir del moment d'uns minuts que el servei, per exemple, no està irrigat, doncs es va deteriorant, i per això a vegades pot salvar una vida, però també hi ha seqüeles, diguéssim, als teixits o al servei.
És molt car, un desfibrilador?
No, 800 o 900 euros. Però, per exemple, nosaltres...
Vull dir que no tindria que ser una cosa que fos encara molt més...
No, no, però nosaltres, per exemple, en instal·lem els comuns i les federacions i tot, ara us dic de memòria, però fem una espècie de prestació de servei, un renting, que són 40 euros al mes, i per 40 euros al mes tens un desfibrilador ja.
No, dic, no sé, que fos una cosa, per exemple, que tingués, que poguessis portar el cotxe.
Sí.
Com qui porta una farmaciola, doncs que digués un desfibrilador també, no? Que
de fet,
molt més d'ús universal, diguéssim.
Sí, sí, conteu que el policia que us deia em portava un al cotxe.
És policia, però és policia.
Molts agents de circulació d'aquí dels comuns em porten, que s'ajusta molt bé, sobretot el de la grua, algun de les motos, perquè al final els agents de circulació aquí a Andorra, parlo ja, sovint són els primers que abans que arribi l'ambulància, que arribi ningú, vaja, són els primers que estan allà gestionant el trànsit o intervenint o el que sigui, no? I per això que tenir una extensa de desfibriladors a Andorra és molt important.
Són 80, déu-n'hi-do, jo.
Sí, sí.
Són 80 de la Creu Roja, vull dir que n'hi deu bé més.
Sí, n'hi ha més.
Més comuns i altres serveis. Anem a publicitat i tornem a trobar el Jordi Fernández Pájaro i el Jordi Cerqueda Sierra amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Font Bernat.
Aquest és el millor anunci del món. Un anunci que no té veus famoses, ni la típica cançó encomanadissa. I tanmateix, és el millor anunci del món.
Els he de donar una notícia molt bona. El seu fill ha superat la malaltia.
Perquè el millor anunci del món és poder dir a uns pares que el seu fill ha superat la leucèmia. Ajuda'ns a continuar investigant enviant Imparables al 28027. Fundació Josep Carreras. Imparables contra la leucèmia. Cost del missatge 1,2 euros. Donatiu o íntegre. Disponible per a mòbils Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Euskaltel i Telecable.
La feina, l'estrès... Em prendria un cafè, un altre cafè... No, no, necessito simplificar, canviar.
A l'oficina, instal·li una font dispensadora d'aigua. Canviï d'hàbits i de pensament. Faci el que és millor per vostè. Prengui aigua i que sigui font d'aigua. Tingui sempre una font de salut, pagant només les garrafes i un mínim de manteniment. Truqui ara al telèfon 724 11 8. Fonts dispensadores d'aigua, font d'aigua. 724 11 8.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb el Jordi Cerqueda Sierra i el Javi, i el Jordi Fernández Pájaro. Soc especialista perquè canvia els noms dels convidats.
Sí, avui era fàcil,
Sí, sí,
però altres dies per dius, bueno...
A vegades em passa, dius, no sé per què, canvio un nom. Bé, parlant de tots aquests consells d'actuació desfibriladors, és cert que, bueno, anem ben parats al país, però també tenir en compte que quan sortim, precaucions a nosaltres tenir, com dius tu, prevenció, independentment dels que viatgem, doncs, o targeta sanitària o, diguem, volant, també, perquè, clar, pot haver-hi un apendicitis, o sigui, mil coses que et poden passar fora del país, no?
Totalment.
Però no masses, o hi ha una proporció de...
Ui, això us desconec.
Això, no tinc... bueno, no ho sabem massa. Esperem que el mínim possible.
Bueno, suposo que, més o menys, el mateix que ens passa a nosaltres, que estiguem, hi ha molta gent fora, que estan aquí, doncs, de passar quan estem nosaltres a fora.
Sí, el que sí, diguem, el bo de l'acord d'associació, per dir-ho així, de les coses bones que portarà serà aquesta targeta, diguem, europea, per nosaltres andorrans, que en qualsevol país de la comunitat doncs ja sigui molt més senzill qualsevol, diguem, emergència que tinguéssim.
De totes maneres, si tens un problema a Espanya, jo crec que t'atenen, sí o sí.
Sí, sí.
O sigui, no et deixen dir, no tengo.
Jo penso,
I a França no ho sé, però...
No conec de memòria, però jo crec que t'atenen a tot arreu.
Sí.
L'únic que, si tens el volant de desplaçament, doncs ja hi ha el pacte...
Ja te'n vas a dius molt bones.
Exacte. I en canvi, si no, doncs has de pagar...
Has de caixa i després recuperes.
Crec que funciona així.
Sí.
Però no et deixen d'atendre enlloc, vaja. O almenys a Europa, no sé...
Fora d'aquí, als Estats Units segur que no t'atenen, però...
Això no sé, no...
Bueno,
els Estats Units no tenen seguretat social, per tant...
Va haver-hi l'època Obama amb l'Obamacare, que era un inici de tenir un sistema sanitari més social, però bueno, se'n va anar una miqueta en orris.
Sí, és tot...
Bueno, altres continents, altres mentalitats, altres maneres de veure les coses. Dius. Malauradament és així. Una cosa bona que està prevista, que aquest estiu no hi hagi massa onades de calor, això és una cosa bona per la gent gran.
Molt.
I, evidentment, doncs, per tot el servei que porteu vosaltres, Creu Roja, el servei de dia i altres coses, doncs, quan menys calor fa, millor per tothom.
Totalment. Compte que nosaltres ara amb els serveis de dia tenim 88 places, que són gent molt fràgil, persones, padrins i padrines molt fràgils, i tenim 647 usuaris de teleassistència. Quan venen aquestes onades de calor fèiem doncs, aquestes campanyes telefòniques en les quals doncs, suggeríem i aconsellem doncs, a la gent doncs, els consells habituals, hidratació, no sortir amb les hores més intenses de calor, bueno, tots aquests consells habituals. I sortosament aquest any doncs, sembla que no seran tan necessàries, però sobretot que la gent pateixi menys. I nosaltres podem patir bueno, doncs perquè fa més calor, perquè menys, però compteu que la gent gran, que és molt fràgil en aquest sentit, bueno, doncs hem de mirar doncs, que pateixin el menys possible i que no corrin riscos innecessaris. No?
Sí, és que l'any passat va ser dur i jo.
Sí, l'any passat va haver-hi unes quantes que bueno, aquest de moment, el que portem de juliol s'està bé, un estiu normal.
Ha dit padrins i padrines, m'ha fet gràcia, perquè és que hi vaig llegir un article d'un diari d'aquests digitals que parlava de 15 paraules lleidatanes que no es diuen a la resta de Catalunya, i una d'elles era padrins i padrines. Aquí diem padrí una persona gran o un avi, i a Barcelona no, és un avi, no és un padrí.
Sí, sí, de fet el net dirà el padrí en lloc de dir l'avi.
A mi em diuen padrí, els meus nets, però no és habitual fora de per aquí.
Clar, cosa que el padrí, diguem,
el padrí de bateig. Són els padrí de bateig.
Bueno, són les idiosincràcies de les valls d'Andorra, no?
No, això tot Lleida, tota la...
Bueno.
Lleidatà.
Ens n'hem apropiat.
Que en tenen d'altres. Algunes les utilitzem, no totes. No,
bueno, hi ha la trumfa, entre altres.
No sortia aquesta.
No sortia?
Però sí que és nostra, aquesta trumfa. Sí. No sé si...
La carrota sí.
La carrota sí, perquè ens diu pastanaga.
Correcte. Són... Bé, del que estem dient és una miqueta aquesta... canvio radicalment de tema. Hi ha hagut, doncs, Andorra que esdevé membre de l'Assemblea Parlamentària de la Francofonia, i és cert que nosaltres tenim aquesta mixitat lingüística i cultural de doncs, tant els veïns de baix, per dir-ho així, com els veïns de dalt, i ens ha fet una miqueta aquesta...
Però està bé que es cultivi una miqueta la francofonia, perquè s'ha deixat molt de costat. De fet, som vessant sud, vull dir, doncs, totes les relacions són molt més fàcils cap a baix que cap a dalt, no? Però no deixem de ser un país francofon. I llavors jo crec que val la pena que es cultivi una miqueta.
Sobretot que potser segons governs hi ha hagut més apropament cap a una vessant que a una altra, a nivell de relacions o...
Jo crec que no, jo no crec que sigui un tema de governs. De fet, si mires la tele, mires una tele que parla en català, costa més mirar una que parla en francès. Anem al metge molt més a Barcelona que a Toulouse. Bueno, jo crec que s'està igualant. Ara hi ha molt jove que se'n va estudiar a França, té un sistema educatiu fantàstic i molta gent va a França, per tant es dirà igual, però jo crec que tenim que conservar aquesta dualitat, perquè a veure, tot, la pluralitat és bona, vull dir, com més en tinguem, millor, no?
Sí, de fet, bueno, Creu Roja quan es diu s'associa molt a França, entre cometes, però clar, Creu Roja és un organisme internacional, per dir-ho així.
Mira, conteu que jo que em desplaço molt pel tema de Creu Roja, lògicament, hi ha quatre llengües oficials al moviment de Creu Roja. Hi ha l'espanyol, el francès, l'anglès i l'àrab. Aquestes són les quatre llengües oficials. I quan anem a Ginebra i estem 191 països
allà
tots trobats, tots parlen anglès, precisament, però és veritat que jo quan vaig amb francesos, amb monegascos o amb gent d'Àfrica, el fet que els hi puguis parlar en francès, us asseguro que és molt més àgil i més fàcil i més còmode tant per ells com per nosaltres, perquè ni l'anglès és la seva llengua materna ni és la nostra, vaja. Igual que quan parlem amb gent de Sud-amèrica, doncs, tres quarts de lo millor en espanyol, no? Però quan vas allà i parles aquestes llengües, vaja, és que tot i que tothom parla anglès, però és molt més fàcil. Com
jo vaig estar, perdó, bon detall, una època que teníem una espècie, o tenim encara, d'acadèmia olímpica, el Comitè Olímpic, i anàvem a reunions de la francofonia, o sigui, de les acadèmies olímpiques de la francofonia. Era, jo diria, molt amb el temps, anàvem amb el pobre François García, que ens va deixar ja fa uns anys, era divertit perquè el nucli que ens unia era l'idioma. O sigui, en realitat no hi havia temes per tractar, no? Vull dir, tu anaves allà, et presentaves, deies d'on eres, explicaves una mica el que era el país. Llavors, temes de la francofonia olímpica no n'hi havia. Era, bàsicament, el lligam era l'idioma, i era molt... era molt xulo, perquè, a més, tots aquests africans parlen un francès molt diferent, que és super divertit de sentir-ho, no? Jo m'ho passo molt bé, va ser una experiència que ara ja no la fem, però va ser divertit. I és veritat que que l'idioma és una cosa que uneix moltíssim a la gent, no? Vull dir, feies coneixement amb gent perquè parlaves el mateix idioma, per res més, no?
Sí, són aquestes riqueses que tenim, sí. I que no ens donem compte, i quan ho parlem amb gent de fora que es queden una miqueta sobtats, no? Aquesta facilitat que, doncs, diu, no, és que com a mínim en parlem dos o tres.
I és una riquesa, és a dir, poder parlar tres, quatre llengües, us asseguro que és una riquesa, vaja.
Malauradament, l'anglès s'ha convertit en la llengua universal, vull dir, quan hi ha tres llengües oficials, si hi ha l'anglès, és l'anglès, vull dir, no el busquis més voltes, no? Però, bueno, però està molt bé que sapiguem conviure amb els francesos. Jo tinc família que són de fora, i quan venen dius, mira la tele francesa, no? Vull dir, veig els fars molt raro, no? Dic, sí, no, que és una cosa normal, que els nens petits al col·legi parla francès, no?
Sí, bueno, i aquí més, bueno, parlant dels dos països que tenim veïns, aquest vespre tenim polèmica, si em permeteu la paraula. Clar, el futbol, que és un esport que aporta molta gent il·lusions i alegries, clar, França-Espanya aquest vespre, quart de final, dius... no dic que al país podem tenir un problema, però aquí tenim dos comunitats una mica
jo el tinc, jo no sé qui ho que perdin tots. Soc políticament incorrecte.
No, és cert que...
Soc del Barça, jo no soc d'Espanya ni de França, soc del Barça, què vols que et digui?
No, però és cert que tenim avui dia aquesta ambigüitat, no? Sí. Aquí a Andorra dius, tenim dos comunitats que es troben cara a cara per un quart de final de...
Mira, mirem-ho com un espectacle esportiu i deixem-nos de...
Sí,
que guanyi, ja està.
Que no s'ho mereixi més.
Que no és fàcil trobar això, sobretot en futbol, que sempre ets molt partidista. Però bueno, pues, que guanya que ens avigués.
Sí, que sigui un partit maco, que el millor guanyi, com es diu.
I que faiguin gols i que no es faiguin mal i ja està.
Bueno, fer-se mal en futbol es pot fer, però...
Sí, però mira, tenim l'Araujo i el Pedri, que ja no venen.
Sí, i l'MP que es va trencar el nas, o sigui que...
Sí, però aquest ja es pot trencar el que vulgui. Passa res, aquí no passa res.
Té una bona pòlissa de seguros.
Sí. I el nas...
Sí, perquè un nas trencat, Déu-n'hi-do, són unes quantes setmanes de consolidació.
Però va jugar al cap de dos dies o tres, amb una mascareta.
Bueno, sí.
Va jugar, que deu ser superincòmode, és una cosa... No sé,
Sí, serà cosa... Bé, fent un encís, ja que parlàvem de França... Bueno, com heu vist o quina percepció teniu de les últimes legislatives que s'han fet a França? No hi haurà un retruc d'afectació a Andorra, però clar, queda un panorama polític de l'altre cantó de la frontera que et dius, bueno, i ara què?
Jo crec que la paraula és aquesta, i ara què? Què faran? Com faran? Sí, crec que no ho saben encara, eh?
No, ja, jo intento estar una miqueta més a la White i escoltar, però clar, la divisió és molt important i els oposats són molt importants també. No serà gens senzill.
Però són molt oposats entre ells mateixos.
També.
Vull dir, la coalició aquesta de Gauche,
sí.
Que són molt diferents hi ha dintre.
Correcte.
Qui fiquem que lideri, qui segon i qui tercer? Bueno, no sé, de veritat que segueixo poc la política francesa, però la trobo complicadíssima, la situació en què estan ara mateix.
És cert que la situació, dius, és curiosa, per dir-ho així. No sé tu com ho veus, Jordi.
Bueno, saps què passa? Que com a Creu Roja, que som a polítics i a religiosos, potser la constatació de que molts països, sobretot d'Europa, estan sortint cap als extrems, no? Sense potser especificar que Esquerra...
Que no és el millor.
No. Mira Catalunya, tenim extrema dreta i extrema... O sigui, tenim partits d'extrema dreta, sempre els dos, però de catalanistes i nacionalistes. Ara, al Parlament de Catalunya hi ha partits d'extrema dreta nacionalistes i independentistes. Però estem anant a buscar els extrems.
Sí, no és el millor per la convivència, per dir-ho així.
No, segur que no.
Aviam com s'ho maneguen, no?
Són situacions de ressentiment, d'anar contra, no a favor de res, vull dir, no és, penso jo.
Com deies tu, Jordi, que l'anglès és llengua universal, com diuen els anglesos, wait and see, sí. No? Esperar i veure.
Sí,
no?
Ara, sí.
Aviam com s'ho munten. Parlàvem del pacte d'estat de salut. Els únics que de moment s'han quedat fora, que no estan massa d'acord amb els... Les prestacions són a fisioterapeutes, a podòlegs, perquè per les prestacions consideren que la part que es reemborsa per la CAS és no suficient. Aquí hi ha segurament un marge de progressió, perquè clar, són operacions, manipulacions que requereixen un cert temps i tal, i clar, la proporció potser no és l'adequada, no? Aquí es té que reveure, no? Potser, Jordi, aquesta part d'assumit.
Sí, jo, en aquest sentit, jo penso que cada col·lectiu, clar, al final, ha de mirar la seva situació, perquè, com tu dius, la d'un fisio que potser en requereix una hora doncs, per fer una intervenció a algú, no és la mateixa que et pot donar recepta en 10 minuts, no ho sé, ho desconec, però sí que és veritat que les situacions dels uns i dels altres pot ser que divergeixi, i jo penso que aquí cadascú ha de tenir aquesta interlocució i aquest punt de comunicació doncs, amb el Ministeri doncs, per arribar a aquest consens. Jo penso que al final lo millor és trobar un punt d'acord i un consens i a trobar on podem entre tots avançar, no? I penso que aquest pacte, o vull creure que l'esperit d'aquest pacte és avançar en aquest sentit, i si no és ara i les coses han de millorar i després si pot afegir gent, doncs penso que ha de ser lo seu, no? Ara, el que sí que tenim clar és ha d'haver-hi compromís i ha d'haver-hi també amb ganes de continuar avançant, posar els recursos, identificar les necessitats i posar els recursos necessaris i mirar tot el tema. Per exemple, nosaltres un tema que ens preocupa moltíssim és el tema de salut mental. Tot el jove, salut mental, addiccions, i aquest tema és un tema doncs, que nosaltres amb el Ministeri estem treballant, i és un tema que sí que aquí insistirem, és un cavall de batalla que cada vegada doncs, posem més sobre la taula, i aquest tema ja no és que uns necessitem més temps o les seves els seves tarifes adequades doncs, pel temps que hem d'invertir per una intervenció. Nosaltres intentem doncs, veure aquest horitzó doncs, a mig i llarg termini, i el tema de salut mental i sobretot en els joves ens preocupa moltíssim.
Sí, perquè l'any passat, corregeix-me si no tinc la estadística bona al cap, més de 40.000 consultes van ser així de salut mental, que dius de Déu-n'hi-do, o sigui que, clar, 40.000 no són 40.000 persones, són 40.000 consultes que pot ser la mateixa persona que ha anat 5, 10, 15 o 20 vegades.
Sí, però són 40.000 consultes.
Però clar, són 40.000 sí. 40.000 visites que, fent-ho fàcil, és la meitat de la població del país, deixant alguns milers de cantó, no? Però dius, clar, dius, no, és que tens la meitat del país que ha passat per salut mental, per fer un número fàcil, dius, és una miqueta esferraïdor. Com
no, no, fico una quarta part pels que repeteixen, però segueix seguint esferraïdor.
Sí.
Conteu que el va sortir fa poc una estadística d'Andorra, crec que era 2021, no recordo més recent, però Andorra crec recordar que són 7 o 8 suïcidis cada any. D'aquests, 34% són d'adolescents. Adolescents, és a dir, que no han arribat ni als 18 anys. Això ens ha de preocupar moltíssim. Una persona que està en l'inici de la seva vida, que té tota la vida per endavant, doncs que es trigui la vida, això és un indici, i aquí ja no és que estiguis millor o pitjor, que també ho hem de mirar, però això són vides, amb la qual cosa, per això, de veritat que us insisteixo que això és una cosa doncs, que entre tots hem de treballar-hi i hem de posar els recursos que facin falta.
Totalment.
El que dius tu, Jordi, del suïcidi, és una paraula que aquí a Andorra tinc l'impressió que des de fa molts anys és una miqueta un tema molt tabú, i en moltes societats dius, bueno, és molt trist de dir que una persona doncs, ha volgut posar fi a la seva vida per raons a vegades totalment fútils. Els adolescents, la mala influència que pot tenir i repercussió, xarxes socials i altres coses, diguem, digitalitzades, potser malauradament pot fer una curva exponencial en aquest col·lectiu?
Pot ser, la veritat és que no sóc un expert en aquest sentit, però també us puc dir que abans que les xarxes estiguessin tan exteses, i potser el Jordi tiraré de la seva experiència major que la meva, la gent també es suïcidava. És a dir, no sé si ara doncs, aquest increment doncs, es veu més gràcies a, o malauradament degut a les xarxes, podria ser...
Pel volum de població eren molts menys suïcidis anuals, però també n'hi havia. Quan no hi havia res, hi havia temes familiars, i altres temes.
Exacte.
Però potser sí que influeix, no et
podria, probablement.
No et diria pas que no, segur que sí.
Sí, entre decepcions amoroses, problemes, històries de família,
de feina,
mil causes, no?
Si fiquem un plus amb això, doncs...
Clar, diguem, l'agreujant potser és, doncs, la sobreinformació tecnològica que poden tenir l'abast dels joves, que és un factor més per malauradament aquest increment que dius tu de joves amb suïcidi. Bueno, esperem que els números no vagin increixent, no, que al contrari, que hi hagi més voluntat de tenir de salut mental i mitjans.
No, la voluntat hi és, us asseguro que tothom identifiqui doncs, aquesta situació i aquesta problemàtica, i al final hi hem de treballar. No?
Però a vegades ho que dius tu, la voluntat hi és, però segurament per la part, diguem, docent i col·lectiva d'associacions, Creu Roja i altres institucions, però moltes vegades la persona diu, no, si jo estic bé, Sí, sí. Sí, és l'acceptació, o sigui, sí. com fer arribar el missatge perquè la persona faci el pas.
Difícilment s'hi pot arribar, vull dir, quan suposo que hi ha situacions límits, que ja pots fer tot el que vulguis, que és, bueno, la persona s'autobloqueja.
Bueno, hi ha persones més introvertides que no exporten aquestes...
És un tema molt complicat, jo entenc. Sí, sí. Tens que no és fàcil de trobar. La pell de la gent que els hi passa és, bueno, terrible.
Bueno, tenim que sempre dir, parlar-ho, perquè millor parlar-ho encara que la persona doncs no estigui massa receptiva, que no pas després lamentar-ho per un fet trist, no? Bé, sobre aquestes, això tanquem programa perquè ja ha passat molt ràpid avui, eh?
És que els Jordis sí, tenim corda, eh?
Sí, teniu corda. Jordi Fernández Pájaro, moltes gràcies per haver vingut avui.
Gràcies per convidar-me.
Que vagi molt bé aquesta campanya.
Gràcies.
Aviam si superen els números, ja hi contribuirem.
Molt bé, gràcies.
Jordi Cerqueda Sierra, merci per haver vingut.
Moltes gràcies a tu i als que feu vacances, que tinguin unes bones vacances. Exacte. Jo em faig tot l'any, eh? Vull dir, no és que em vull ficar aquí, però els que no treballem no en podem fer, no?
Gràcies per haver-nos escoltat. Ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.